l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, aquest espai de debat del Centre d'Esports Sabadell. Avui és 22 de gener del 2024, estem fent el programa número 17 de la temporada i d'un any, un 2024, que, vaja, està sortint, com dirien en castellà, a pedir de boca. Tres partits del Centre d'Esports Sabadell, tres victòries. L'última, la d'ahir, 2-1, remuntant a casa contra segurament el millor filial de la Lliga, com és el Celta Fortuna, un dels millors conjunts de la categoria. Insistim, a més, remuntant el marcador amb el gol de la primera meitat. Polèmic amb el braç, amb la mà, com hem pogut veure avui amb una imatge del Roger Benet, que el tenim un dia més al control de so i a la realització. I després, com diem, capgirant aquest marcador amb dos gols a la segona meitat, obra de dos dels nouvinguts, d'Abde Damar i també de David Soto. Us saludem bé ràpidament tots els oients a través de l'antena, però també al canal de Twitch, que alguns ja feu un bon grapat de minuts que esteu aquí esperant i ja ens deixeu els primers comentaris. Recordar que, com sempre, hi ha premi, els tenim avui damunt la taula. Tenim, no sé si ho podem punxar un moment, Roger, aquestes capses de la pizzeria Maximus, i també avui sortegem una samarreta de Casual del Centre d'Esports Sabadell, que la tenim a la dreta de les imatges. Avui, per tant, tenim premi doble aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Però va, que, com dèiem, parlàvem dels nouvinguts i, sense perdre massa més temps, doncs avui tenim també un d'aquests futbolistes que va arribar tot just amb l'equip a 8 punts de la permanència i que, com tots els arlequinats, doncs avui també es troba a un de sortir del descens. Carles Salvador, què tal, com estàs? Benvingut a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, quin partit ahir. Es va viure de tot.
Sí, un partit, jo crec que van començar ells tal volta un poquet millor que nosaltres, van tindre alguna ocasió. Nosaltres també, no? Vam poder avançar-nos en el marcador i després va vindre, no?, un poc la bogeria esta del gol, després el penal, les accions estes tan polèmiques, però bueno, jo crec que va ser important, no? No eixir-nos del partit, continuar centrats i aquesta frustració, no?, que tots portàvem dins, no canalitzar-la en l'entrenador, en l'àrbit, que normalment, no?, al final acabes protestant, te carregues de targetes, tenixes del partit, i jo crec que ens va donar força, no? Vam canalitzar bé al descans sobretot i jo crec que vam fer una segona part de molt de mèrit.
Per sort ha quedat amb una simple anècdota, però és que en aquestes decisions grosses de l'àrbitre, de seguida, després a la tertúlia ja les analitzarem a fons, però clar, Carles Salvador surt a la imatge de la mà que comentàvem del rival i surt a la imatge d'un penal que ens ho diràs tu, bé, les dues accions, si vols. Difícils d'entendre, no?, que va xiular l'àrbitre.
Sí, a veure, a mi no m'agrada, no?, parlar molt dels àrbits, perquè, bueno, esta setmana, no?, si en primera divisió passa el que passa i tenen la tele, tenen bar i tenen totes aquestes històries, pues imagínate, no?, en aquestes categories, i sempre és complicat pitar, no?, però jo crec que al final són dues accions que... És la meva opinió, però jo crec que estan relacionades. Jo veig, no?, perfectament com que és la meva marca, que marque gol amb la mà i anem a protestar, no? Ens quedem allí Horto i jo protestant, a ell li treu la targeta i jo crec que a mi m'agafa la matrícula i d'ahir ve el penal i sé que es trau, que no sé, jo crec que en un esport com este, no?, de contacte, per a pitar penal es necessita alguna cosa més, no?, que la que va passar. Però així n'estan les coses i, bueno, afortunadament es van quedar en anècdotes i bueno, vam guanyar els 3 punts i no va passar la cosa a més.
Per sort, com deies tu, segurament el més important és que el vestidor, a la mitja part, vau fer aquest reset, no?, que vau sortir amb una no sé si amb la mentalitat de deixar el marge, d'intentar no caure en aquesta frustració per l'actuació arbitral a la segona meitat. No sé si això va ser una de les claus de la remuntada.
Sí, jo crec que aquesta frustració, no?, que t'esportaven dins, la vam canalitzar molt, molt bé, no?, i molt millor, no?, em va sorprendre, no?, un poc, perquè també l'equip molt jove, no?, que normalment més temperamental i aquestes coses, i és el que t'he dit, no?, es comença a protestar-ho tot, te carregues de targetes, l'àrbitre li va un poc el partit de les mans i al final no estàs en el que estàs i t'arriba el segon i el tercer gol, no? I jo crec que va passar tot el contrari, vam centrar molt en el partit i tota aquesta frustració ens va donar forces per a fer la segona part que van fer de molt de mèrit.
A tot això, arriba Carles Salvador a finals del 2023 a 8 punts de la salvació i 3 setmanes després estem a 1. Si t'ho diuen, tu creus? Ho dic perquè segurament la majoria d'aficionats i els que seguim en el dia a dia o havíem seguit la trajectòria d'aquesta temporada del Sabadell ens diuen... érem absolutament incrèduls amb aquesta situació que estem vivint a 22 de gener.
Sí, al final està clar, no?, que tu arribes i saps on arribes, veus la classificació i dius, uf, però bueno, al final si ha arribat així també és perquè crec, no?, si no creguera en l'equip no estaria així, i està clar, no?, que ha sigut segurament pràcticament perfecte, no?, 3 victòries seguides, vam guanyar l'altre dia fora de casa que l'equip no ho havia aconseguit, ara juguem contra un dels millors equips del grup, no?, que està dalt, tot el món parla molt bé d'ell, molt de respecte, i li donem la volta, no?, al marcador, i al final pues, és això, no?, és una lliga molt igualada i el nostre objectiu, sobretot quan vaig arribar, era això, no?, competir contra qui siga i on siga, no?, tant a casa com a fora, i sobretot secrets tampoc n'hi ha, no?, al final és el dia a dia, el treballar, sí que és cert que jo quan vaig arribar dic, no me quadra, no?, molt com veig l'equip entrenant i com està, no?, en la classificació, i bueno, al final aquest treball, no?, ha fructificat i ara estem on estem, i és gràcies sobretot al treball, no?, ni sort ni històries.
És curiós perquè aquesta frase de veure l'equip entrenar i no quadrar amb la seva situació i la classificació, l'has dit tu, la vam escoltar també a Abde, i faig un petit spoiler, però després la sentirem també en David Soto. És curiós, no?, que els tres que heu arribat en aquest mercat d'hivern no us hagi quadrat massa la qualitat que es veu o la qualitat que hi ha a la plantilla, els entrenaments, i després com estava el Sabadell a la classificació.
Sí, jo crec que al final, tal volta, més que nosaltres, això podrà parlar més el míster, no?, que ha viscut, no?, ixa transició, i nosaltres, els que hem arribat ara nous, pues, bueno, ens ha tocat fins ara viure lo bonico, no?, i les victòries, i està clar que l'equip, no?, és el que t'he dit, o sea, tu arribes, veus a l'equip entrenar, veus a l'equip treballar i algo passa, no? Què passa així? Perquè no correspon, no?, una cosa amb l'altra.
El missatge suposo ara que no ha de variar massa o no ens hem de deixar portar massa per l'eufòria, no? Que és cert que s'ha fet un pas molt important, passant de 8 a un punt de la salvació, però que queda el més important i no sé si el més difícil, que és intentar treure el cap de totes i mantenir-se fora del descens, no?
Sí, jo crec que si fa 3 setmanes, no?, estàvem dient que no era el moment, no?, de mirar la classificació i de centrar-nos sobretot això, no?, setmana a setmana, pràcticament dia a dia, no?, per anar millorant i per anar pulint, no?, i esos detalls, pues jo crec que és el que ens ha portat ahir, és el secret, no?, que ens ha portat a estes victòries, i jo crec que hem de continuar, no? No sé si serà la setmana que ve, d'ací 2, d'ací 3, però si fem les coses com fins ara, està clar que l'equip sortirà més pront que tard.
Et volia preguntar també, Carles, per la teva adaptació a l'equip. És cert que vas arribar al 2023, que va haver-hi aquest problema burocràtic pel qual no vas poder jugar contra el Tarazona, però van 2 partits, els 2 com a titular i els 2, a més, jugant com a tercer central, com a central dretà. No sé si t'esperaves quan signes que et tocarà ocupar aquesta posició, si t'ho diu el míster, de dir, Carles, és que necessitem, és un forat ara mateix que hi ha a la plantilla i necessitem que estiguis allà. Si fins i tot creus que si arriben al mercat d'hivern un lateral, un central, puguis jugar més al mig del camp, Com pots dir?
No, jo al final vinc així a treballar, no? I el míster em coneix a la perfecció i bueno, en aquest sentit cap problema. I no, tampoc és que he parlat molt ni aquestes coses, no? Simplement, pues, bueno, entrenes, jugues ahí, estàs entrenant, provem diverses coses, davant, més enrere, i al final ell és el que decidís i simplement, pues, bueno, està clar que no té res a veure, no? Una posició amb l'altra, però, bueno, puc jugar, no? En les dues posicions i està clar que estic més acostumat a jugar un poc més endavant, però cap tipus de problema en això.
Com t'has sentit? Llavors, també sabem que actues o que ets un mig centre més natural, però com t'has sentit jugant de central en aquests dos partits? Estan al costat de Melivia, Pau Resta, al lateral o al carril tens a David Estals. Com t'has sentit amb ells?
Bé, al final en Jonan ja vaig coincidir, no? En Logroño, allí, bueno, és important, no? Conèixer a un jugador i després, pues, això, no? Al final és el dia a dia, anar coneixent, sobretot al principi, no? Anar coneixent els jugadors que tens al costat, quines són les tendències que tenen i anar adaptant-te, no? Sobretot a la posició i a d'ells, no? Al final, per a un mig centre en pilota sí que és cert, no? Que veure tot el futbol de cara, pues, és més fàcil, no? Que el mig te venen per tots els jocs, però per contra també darrere saps que errors, has de minimitzar errors, sempre estàs vivint al límit, t'ho de cobrir moltes vegades gent molt ràpida o gent molt corpulenta i... Bueno, sempre estàs ahí al límit, no? Però, bueno, al final jo crec que afortunadament, no? El treball de tot l'equip defensiu està sent molt bo en aquestes últimes setmanes i ens generen poques ocasions.
Sí que és veritat, suposo que quan parles amb Carlos Rosende, amb Oscar Cano, la idea que et transmeten és que a la plantilla del Sabadell falta un mig centre, no?
No, tampoc és que hagi parlat molt del míster ni ells al final em coneixen perfectament. Suposo que ja tindrien en la ment algunes coses, no? Però no és que hagi parlat directament en Òscar ni en Carlos, no? Vas a jugar així o vull de tu això? Al final és més natural i és això, no? I també suposo, no? Que el míster, encara que em conegui, tampoc sabria, no? Si convenia i també és cert, no? Que és complicat, no? Per a d'ells.
Hem parlat, ho hem esmentat en diverses ocasions, la paraula míster, la figura d'Òscar Cano. En quina mesura va ser decisiu que fos Òscar Cano l'entrenador del Sabadell perquè Carles Salvador vingués aquí al centre d'esports?
Pues no ho sé, depèn de com ho mires, no? Al final jo sé que és complicat, no? Que un equip que està ahí en la part baixa, no? Com el Sabadell, al final el primer jugador que firmes per així d'ahí és un jugador de 33 anys que està jugant en segona federació. No és el, diguem, el prototip, no? De jugador que te va traure d'ahí baix, i jo crec que ahí és important sobretot la figura del míster que te coneix i que suposo que ha sigut el màxim valedor, no? per a que jo estiga així, i per la meva part al final pues, això, no? Me ha tocat així de Castelló pràcticament l'últim dia de mercat, al final vaig decidir quedar-me allí per la família, sobretot prop de casa i tenint esta porta oberta d'ara del mercat d'hivern, i pues, quan me van dir d'ací, pues, la veritat és que no m'ho vaig pensar, no? Al final és un bon club, jo he viscut així, he jugat en contra i sé la dificultat, no? I el club gran que és, damunt trajectòries paral·leles, no? Estos últims anys pràcticament amb el Castelló, i pues, va ser tot molt fàcil.
Ho deia sobretot perquè t'ha regalat l'oïda, en aquest cas el míster, en sala de premsa. No sé si ets molt d'escoltar-les o no, les rodes de premsa.
Jo la veritat és que no sol escoltar moltes rodes de premsa i tot això. Alguna vegada algú que te l'envie, però no l'havia escoltat. Hasta fa unes hores que sí que és cert que l'han enviat i que l'he vist un poc, però no som molt de mitjans de comunicació i tot això, intento estar un poc al marge.
És a dir, la d'ahir, el fragment d'ahir l'has escoltat ja, te l'han passat?
Sí, l'he vist abans.
Va, fem una cosa, per qui no l'hagi vist o no l'hagi escoltat, ens el posa el Roger Benet i de seguida el comentem aquí.
Yo en Castellón hace ya muchos años dije que si nosotros los entrenadores queremos progresar en el conocimiento de lo que tenemos que hacer, es imprescindible, no necesario, imprescindible tener jugadores como Carles. Es decir, Carles sabe así como 300 veces de fútbol más que el que tenéis enfrente, pero no lo digo por decirlo, así como 300 veces. Es decir, Carles nos va enseñando no solo a los entrenadores, al staff, a la gente, sino a sus propios compañeros dónde tienen que ir ubicándose, y además lo hace de una manera tan hermosa, tan bonita, que es en silencio. Es decir, no necesita de abroncar a nadie, simplemente lo hace con el ejemplo, ¿vale? Y ese tipo de liderazgos que en esta sociedad tan de maniqueo, ¿no?, tan de postureo, ¿no?, ese tipo de liderazgos que tratan de no hacer ruido, ¿no?, para no mostrarse, para no ser impostado, sino que sea un liderazgo real, son los que necesitan la sociedad, y si nos vamos para abajo, los equipos de fútbol. Y nosotros tenemos la suerte de contar con él.
Buenas paraules, del míster.
Sí, no, al final és la tercera etapa, no? Aquesta que hem coincidit, etapes molt diferents, no? En l'Alcoyano i en el Castelló, i al final jo crec que millor que ell no me coneix ningú, no? Cap entrenador.
Abans estava remenant dades, i a Castelló, l'any de l'ascens, amb la pandèmia és veritat que ens va esgarrar la temporada allà cap al març, però va ser el jugador que més minuts va jugar, fins i tot per davant del porter, d'Álvaro Campos. No sé si ho tenies també controlat.
Sí, sí, no, vaig jugar tot, excepte 10 minuts o 5 minuts que vaig tindre ahir, vaig notar alguna cosa rara i per precaució vaig demanar el canvi, i això, no, també és cert que la pandèmia va vindre i ja sabem tot el que va passar, però bueno, al final els anys tenen que tindre algo positiu, no? No tot va ser negatiu, i sa experiència, no, pues, cal reflectir-la, no, dins del camp.
Per Carles Salvador, que, com dèiem, havia fet, no sé si dir un pas enrere, sobretot pel que fa a la categoria, passar de primera a segona federació amb el segon Tino. Què significa ara, el gener, poder tornar a primera federació?
Pues bueno, és bona pregunta, perquè al final va ser una decisió complicada, no? Al final jo estava molt a gust allí en Castelló, en casa, em topetava molt bé físicament. La temporada passada va ser complicada a nivell personal, perquè tots els canvis que es van donar dintre del club, pràcticament vaig tindre molt pocs minuts. Al final vaig acabar jugant el playoff, i bueno, vaig fer tota la pretemporada, inclús vaig jugar uns minutets ahí al final contra el primer partit de Lliga, no?, del Castelló, que va ser contra el Màlaga en casa, i pràcticament l'últim dia em diuen que he de sortir, que necessiten la meva fitxa, i clar, l'últim dia al final el mercat és el que és, tots els equips, o pràcticament tot, el que té alguna fitxa està esperant algun altre perfil, o algun davanter, o algun que es queda penjat de segona, i al final dins de les opcions, pues, vaig decidir que la millor opció era quedar-me a casa, sobretot per a nivell familiar, no? Està clar que a nivell futbolístic no era el millor, però bueno, també és cert que vaig deixar la porta oberta, no?, per a l'hivern poder sortir si hi ha, i al final, pues, bueno, no té res que veure, sobretot la primera federació i la segona, simplement no per la qualitat de jugadors ni molt menys, sinó simplement pels camps, no? Al final la gespa natural, i en segona és pràcticament tot gespa artificial, i és un altre futbol, el país que sigui un altre esport, no? Així que per a mi és important, no?, tornar a competir, no?, en primera federació, i intentar fer-ho a bon nivell.
I sé que és aviat, que estem tot just acabant el mes de gener, però un li comença a fer una pensada al que pot venir a partir de la temporada que ve, en el sentit de dir també el Castellón està fent una temporada espectacular, immaculada, i hi ha opcions que la temporada que ve competeixi al futbol professional. No sé si un, també amb la mirada de què passa al Castellón, no sé si acabes vinculació el 30 de juny amb el conjunt orellut, si li has donat una volta en aquest sentit al que pot passar l'any que ve.
A veure, d'una banda, tampoc miro molt més enllà, no? Perquè al final el futbol ja sabem com va, existeixen les lesions, passa qualsevol cosa i te trastoca, no?, tot el que has pensat, no? Però està clar que a mi encara em queda l'any que ve de contratar amb ells. També és cert que és molt difícil, no?, que torno. Al final, si m'han fet fora en guany, no té molt de sentit que em repesquen l'any que ve, però bueno, hi ha un contrat, i ahí ja és més tema del club que meu, i per això també és important, no?, vindre així a competir a primera federació, perquè no és el mateix i sí, no?, sortir de segona federació que de primera.
Ho dic també sobretot perquè si féssim una repassada ara al xat de Twitch, el 99,9%, per no dir el 100%, són missatges d'estima i d'amor cap a Carles Salvador, i estic segur que si ara llancés l'enquesta de si aquí la gent vol que la temporada que ve Carles Salvador segueixi el Sabadell, la gran majoria dirà que sí. Tu en aquest sentit has notat també l'estima de la gent?
Afortunadament en tots els llocs on he estat he sentit l'estima, no? Jo no he tingut cap problema mai amb l'afició en cap lloc que he estat, inclús en Castelló, no? Aquesta casa que moltes vegades m'he sentit amb molta estima, que no és fàcil, no? Perquè moltes vegades a la gent de casa se'ns enfila un poc més del compte, però en aquest sentit jo tots els jocs que he estat, i sobretot així, no? Des de l'arribada, sí, també és cert que bueno, ha acompanyat, no? El resultat ja ha acompanyat este canvi un poc de dinàmica, i és positiu, no? I al final sí que notes, no? El cariño de la gent i de l'afició.
Comentari per aquí, esmenta el nom de Néstor Querol. Ja ho vas dir el dia de la teva presentació, company al Saguntino, que t'havia donat bones referències, no? També de Sabadell i de la seva gent.
Sí, nosaltres al final anàvem allí en un cotxe, 4 o 5 de la zona de Castelló, i un era Néstor, i bueno, al final també és cert que els últims dies també va ser això molt ràpid, no? Tampoc vaig poder parlar molt, però sí que és cert que algun dia li vaig preguntar què tal el club, i la veritat és que les referències van ser molt, molt positives. I bueno, pues sempre és positiu, no? Que parlen bé del club, no? Que hi ha altres clubs que sempre hi ha sí, bé, però sempre hi ha un però, no? I en aquest sentit Néstor està allí molt bé i em va parlar espectacular, no? D'aquest puesto.
Mira, diu el Diego per aquí ja que Rosende comença a negociar amb el Castellón. Li posen deures al director esportiu del Sabadell. Per anar acabant, Carles, et pregunto una mica pel futur no tan llunyà, més immediat. SD Logroñés és el pròxim rival, aquest dissabte a les 6. Un rival que acumula 4 derrotes consecutives, contrasta la dinàmica amb la del Sabadell, no sé si oloreu sang i s'ha d'aprofitar l'oportunitat.
Bueno, al final depèn de com vulguis veure-ho, no? Ells voldran trencar aquesta dinàmica contra un rival directe com som nosaltres i jugant a casa. I nosaltres, pues, tot el contrari, no? Volem ampliar, no? Guanyar 2 partits seguits fora de casa suposaria guanyar 4 partits seguits, que en aquesta categoria no és gens fàcil. Segurament, si guanyes els 3 punts, poder eixir, a lo millor, d'eixa zona, no? que és important també, i pues, molts condicionants. No? I a nivell personal, pues, al final és un estadi que jo vaig jugar allí 3 anys, no en la SD, sinó en la UDE, i tinc molt bons records, no, d'aquell camp.
Serà especial per tu, també t'ho va comentar, eh?
Sí, tornar allí sempre és especial, i he gaudit molt d'aquell camp, d'aquella afició i d'aquella ciutat.
I l'última també, Carles, és cert que quedarà encara molta lliga, que tot just ara engegarem la jornada 21, però ve un tram de calendari interessant, si més no. Jugueu contra SD Logroñés i Rayo Majadahonda, que són els dos rivals que estan per sota. Partits de 6 punts, com se sol dir en aquest cas. És un tram de calendari no definitiu ni molt menys, però sí que important, no?
Sí, al final és que cada partit té lo seu, no? L'altre dia en Cornellà també passava algo semblant. Ara venia un dels millors equips, no? Com era el Celta, i també quan no és per una cosa és per una altra. Jo crec que tots els partits són importants, però és cert que en la situació en la que estem traure punts contra rivals directes és important, no? Jo crec que aquestes victòries contra el Tarazona i contra el Cornellà pues, ens han donat, no? I se marge, no? I sa confiança, no? per a eixir ahir, per a veure les coses sobretot diferent, no? No és el mateix estar a 8 i dir que si no guanyes 8 m'on podem anar a 11, o qualsevol dia roïn te'n vas ja a uns números que costa més recuperar, i ara és al revés, no? Ara és anar en aquesta ambició de si guanyes es pots deixar enrere i canvia, no? Canvia tot.
Doncs tant de bo canviï tot, com ha canviat el panorama al Centre d'Esports Sabadell des de l'arribada de Carles Salvador, insistim. Va arribar amb l'equip a 8 punts a finals del 2023, i a 22 de gener, bé, avui acotava fins i tot una mica més el termini l'Adrián Arroyo, l'Hotel Suís, que parlava de 17 dies, fins i tot. En qüestió de 17 dies, el Sabadell ha passat d'estar de 8 punts a la permanència a només un. Els culpables o responsables, aquí un d'ells, Carles Salvador, que avui ha estat el convidat d'excepció al Tribuna Preferent. Carles, gràcies per venir. tota la sort del món d'aquí final de temporada, i que tota la sort del món per tu serà la del Centre d'Esports Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs fem una aturada per la publicitat, són pràcticament 8:15, i quan tornem engeguem la tertúlia, avui amb el Javi Maiquez i amb l'Héctor Roger. Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, digui'm. Que si encara tenim habitacions, sí, home, i tant. Sí, la reserva, com sempre, d'una a dues al migdia. I amb tot inclòs, això mateix.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'esport de la ciutat, una temporada més, s'allotja a l'Hotel Suís.
D'una a dues, l'Hotel Suís.
Tot això. Clar, és que a més, per mi un dels aspectes que ha provocat la figura de Carles Salvador i el rendiment de Carles Salvador és que hagi...
A veure si m'explico bé.
Que hagi endarrerit la urgència de fitxar tant a un lateral dret com a un central. Si el dia 1 de gener ens pregunten què necessita el Sabadell, bé, del xat tots en dèieu un lateral dret i un central. Ara segurament la gent em seguirà dient un lateral dret i un central. Però ja no és la mateixa urgència que hi havia a principis de gener, no? Què en penseu?
Jo crec que és evident que fa falta un lateral. Però el que dius tu, que Carles Salvador de central dret cobreix molt bé l'esquena de David Estals, perquè David Estals pateix molt al darrere, d'esquena pateix moltíssim, i palia una mica aquesta mancança que tenim, però encara jo crec que fa molta falta, perquè pel que deies tu abans també, o el que deia el Javi, de que, per veure al mig... on realment ha de jugar, i jo crec que sí, que és capdalt al lateral, però no és tan vital com era fa 3 setmanes, per exemple.
Javi.
Sí, no, a ver, es lo que decimos, del día 1 todo el mundo lo primero que queríamos es la sangría, cortar la sangría y buscar central lateral como el comer, incluso alguno debatía el tema portería y todo, pero sí que es verdad que colocando Oscar 4 piezas ha solucionado la sangría prácticamente. Y es lo que decimos, se ha empezado por arriba, reforzando arriba el centro campo, lo que menos nos esperábamos, ¿no? Pero sí que es verdad que hace falta, sobre todo para Astal, porque el pobrecillo va asfixiado y solo lo tenemos a él. Y la central también hace falta un central, yo considero que sí. Que a Melivia y Resta, sí, però se puede reforzar un poquito más. Ja hace falta, eh?
Parlarem de mercat, també avui, però vaja, ara que deies, Javi, sobretot que alguns deien, ostres, hem fitxat 2 extrems, potser un era necessari, però, sí, però clar, potser hi ha algú que es va posar les mans al cap de dir, ostres, dos extrems. Els dos han estat decisius en els 2 últims partits. Ull clínic, en aquest sentit, també, de Rosende, eh?
Està clar, és el que deia abans, que no se li pot dir absolutament res a Rosende, perquè el que dius tu, les prioritats són, com deia el Javi, jo m'incloc a lo del porter, també. Jo pensava que feia falta un porter i encara tinc els meus dubtes, però clar, pensava que l'últim, si es pot, a l'atac, perquè teníem Manel, tenim Baselga, tenim Vladis, etc. Però clar, venen aquests dos nois que tenen bon cartell, però que sempre és un dubte, el mercat d'hivern és un meló que no saps com et sortirà, i a l'Abde, el dia 1 ja... A partir de que fa brutal, lo que corre, ahí igual, està el Portu que ha d'estar, fica el gol, i després surt el Soto 20 minuts, i l'altre que també va sortir una estoneta i a menjar-se la gespa, i és que és impepinable, és el que dius tu, que encara que no fessin falta entre cometes, és un encert, però de totes.
Sí, jo crec que ha sigut Rosende, creo que ya el día antes de firmar creo que ya tenía claro lo que hacía falta aquí
y ya palabrao.
Sí,
va tenir un mes al final, va poder tenir un mes per fer el diagnòstic i dir, aquesta plantilla li falta això, vull això i això.
No, está claro que ya no es porque hay mucha gente, Rosende, Dios, yo no lo conocía, pero evidentemente viendo cómo está trabajando y lo que digo, todos nos echábamos la mano a la cabeza, o sea, en vez de reforzar atrás, estamos reforzando adelante. a lo mejor es lo que hicimos, igual está esperando, porque yo creo que lo que vendrá el último día, penúltimo día. Yo creo que van a apretar y creo que el poco dinero que quede, yo creo que lo van a invertir bien y yo creo que vamos a traer un par de jugadores buenos.
El que està clar és que aquest Sabadell és un altre. Si algú pensava també... mira, agafaré la mateixa referència. Si algú pensava després del dia de la Culto que vindria el Celta Fortuna després de tres partits i que remuntaries a casa...
No.
Us ho creieu?
No. Mira, jo ahir al minut 81 i mig, abans que agafi el marro, la bola i falli la bogeria aquella... Estava sense veu cridant al córner, en plan, l'empat és boníssim. I no, està clar que no ens ho esperàvem. I, o sigui, Cano no sé què ha fet, però l'actitud dels jugadors és brutal. Jo, per exemple, ahir ho parlava amb un amic meu, que abans un jugador perdia una pilota al mig del camp i feia així, i esperava, o no arrencava, i ahir tens dues o tres grogues, clar que són dues grogues, a Moyano i al Carles, em sembla, sí. Que és que perden la bola... i es giren a agafar el jugador. Estan enxufadíssims, saben que han de fer la falta i la fan. I això abans no veies. Veies com que... Veies molt que sabies que si sabies que ens ficava un gol, s'havia acabat el partit. I era així. Si tu no ho volies i estaves allà intentant que passés alguna cosa, pues sabies que no. I ara és un equip mentalment superfort, que jo crec que és el canvi més important, a part del joc, que també el joc és molt més àgil que abans.
Diferent, sí. Molt diferent, sí, sí.
Jo crec que gran parte... A ver, todo es gracia acá, ¿no? Ya te lo digo yo, pero... ha venido de coña el parón de la Navidad, porque ya te digo, yo los conozco a la mayoría, los trato, y moralmente estaban, pero literalmente, hundidos, ¿eh? Y yo lo dije, que el hecho de hacer un parón una semana, de volver a casa, a ver con la familia y tal, yo tenía esperanza, digo, cuando vengan, van a venir con un lavado de cabeza, y entre el lavado de cabeza y la mentalidad que le está metiendo Cano, yo creo que ha sido... todo un menjunje que ha salido a la perfección.
És que al final has de fer un 9 de 9 i estem parlant que el Sabadell està a un punt de la permanència, que insisteixo, a mi em pessiguen fa ara mateix i no m'ho crec. Vull dir, tal com estava aquest Sabadell fa un mes, que estiguis ara, jornada acabada la jornada 20, a un punt de sortir...
És que el dia del Tarazona, al minut 88 et diuen que està amb 0-0 amb el Tarazona, que puntua, se te'n va no sé quants punts, i tu et quedes a 10 o no me'n recordo mai com et quedaves de la salvació.
No, unionistes era, no?
Sí, perdona, unionistes, perdó, sí.
Metimos en el 88, sí. Por ahí. Sí.
No. A ti te dicen ese dia, en aquell dia et diuen d'aquí 5 jornades tindreu 20 punts i estareu en punt de la salvació.
No t'ho creus.
I de què t'has tomat tu? No t'ho creus que ningú.
No, es una pasada. Ya te digo que... A ver, yo tenía fe, porque ya te digo, yo hace un mes estuve con Xavi y Andreu en la Lequinat y me lo decía, joder, Javi, qué optimista. Digo, a ver, digo, son 8 puntos, son 3 partidos. Queda un partido y toda la segunda vuelta. Y queda mucho, no hemos hecho nada todavía, ¿eh? No hemos hecho nada porque queda mucho. Pero sí que es verdad que igual que hemos regalado prácticamente toda la primera vuelta, porque se ha regalado, yo es como si ahora estuviéramos en pretemporada o ya encara ya para hacer nuestra liga. Lo que pasa es que la liga nuestra es media temporada menor. Pero estando ahora mismo en la situación que estamos igualados con los puntos, a un punto Cornellá, a dos del Tarazona, yo creo que ahora empezando la liga, con un buen entrenador, un buen equipo y bien reforzado, yo creo que esta segunda vuelta vamos a hacer muchísimo, pero más del doble de puntos que habíamos hecho en la primera vuelta, seguro. Ara, y nos salvamos, seguro.
Per donar algunes dades, en els últims 5 partits el Sabadell porta 12 punts, 12 de 15. Això el converteix en fent una lliga fictícia d'aquests últims 5 partits, seria el segon, només per darrere del Nàstic. I ara no recordo exactament, ja em perdonareu, però diria que dels últims 6, crec que eren 13, si no vaig... I estaria cinquè empatat amb el tercer, a més.
Sí, sí, això deia el Pedro aquest.
El Pedro González, sí, l'estadístic de la Cultu. Això parla molt bé d'aquesta reacció del Sabadell, que dels primers 13 partits havia fet 7 punts i dels últims 7 n'ha fet 13.
És que portem 6 victòries.
Sí, és que al principi no hemos competido. Por ejemplo, el partido de hoy, el de ayer, lo vi ahí en Vigo y ellos más o menos lo mismo. Pobre. Chavales jóvenes, juegan, se desmarcan, hacen unas paredes tremendas. Yo, para mí, el mejor rival que he visto, el único partido que me perdió es de la Cultu. Todo lo demás lo he visto todo. Para mí, pero sobrado, el mejor equipo que hay en la categoría. Y ayer el Sabadell no lo dejó jugar. Jugaron porque tienen su rato que juegan y ya lo viste, hacían unas contras tremendas. Uh-huh. Es muy buen equipo, pero la primera parte, sobre todo el Sabadell, creo que estuvo más pendiente de no dejarle hacer el juego a ellos que de intentar jugar nosotros. De ahí que parece como que la primera parte no hicimos gran cosa, que incluso tenemos más ocasiones, la primera de Moyano. Pero ya te digo yo que este año yo te digo que va a ser bueno y vamos a disfrutar un montón.
És que al final, sí, i perdoneu que insisteixi en això, en la incredulitat de fa uns mesos o fa unes setmanes ençà ara. Si jo hagués fet una enquesta ara fa setmanes aquí al Tribuna i pregunto, creieu que el Sabadell se salvarà? No sé com hagués estat el tant per cent,
mira, la gent que venia aquí, tothom deia el mateix.
Ja pensant en l'any que ve.
Sí, deien, hem de tirar la temporada, ja pensem en l'any que ve. Me'n recordo bastants que van venir, el pobre Bofí, a mi em va donar molta pena, perquè bé, ja veia un home de la casa, però a mi m'inspirava zero confiança. Jo deia, amb aquest senyor no anirem enlloc. I l'arribada de Cano, sí que no veus en plan de, en sabem segur, no soc tan optimista com el Javi, però ja a mi em va canviar una mica la cara. I és un tio que sap el que fa, que porta ja molts anys amb això, que ho va fer amb el Castelló, i ara ho està demostrant.
Jo estava el dia del Teruel, soy sincero, jo el dia del Teruel, jo pensé que el dia que habíamos tocat a fondo, digo, yo creo que esto no lo sacamos ni en pintura, porque es que no, el Teruel no había metido un gol en casa, llega en 5 minutos, te meten 2, veías que te meten un gol, los jugadores iban abajo, llegó un momento, digo, hostia, a ver si es que estamos con la ilusión y el forofismo,
una misión imposible, ¿no?
Pero realmente, sí. Igual es que este equipo no da para esta categoría. Y yo el día Teruel, yo aquel día me fui muy jodido a mi casa y yo dije, uff, creo que este año me va a tocar hacer viajecitos cortos con la autocaravana, ¿eh? Te lo juro.
Pues yo ese día pensé lo contrario, porque empezamos la primera parte fatal, pero es lo que te decía antes, perdón, es lo que decía antes, que nos fijaban un gol y se acababa, ya no había nada más. Y aquel día nos meten 2 y remontamos, como remontemos, con la ayuda del portero, como quieras llamarlo. Però això no ho havien fet mai, fins al moment. Mm. Tot eren derrotes fora de casa, bueno, portàvem 7 o 8 derrotes seguides. I a mi aquesta mini remuntada, encara que fos el Teruel, que anava molt malament i tot això, em va donar una mica de dir, ostres, ojo, que potser sí que... I ara ja, bueno, ara estamos aquí en la fiesta.
O sigui, per completar el que deia, si ara torno a fer aquesta enquesta, crec que, no sé si dir el 100%, però un 90 i pico % dels arlequinats estarien convençuts, potser és producte d'aquesta eufòria, no?, que portem a sobre, però estarien convençuts que aquest equip se salva.
Bueno, nosotros temporada, que ¿no? Somos una afición que o nos vamos para arriba todo o nos vamos para abajo, somos así de especiales. Pero, a ver, cogiéndolo con pinzas, viendo la actitud de los jugadores, el comportamiento, el compromiso, lo que dice este hombre, que ahora saben a qué juegan. Pierden uno de centro campo, pierde un balón y no hay contra. Agarrón, tarjeta y para adelante, ¿me entiendes? Ayer metimos el 2-1 y se acabó. No se jugó más fútbol, sí, en todo lo que quedaba partido. ¿Me entiendes? Sabemos lo que jugamos. Hay un buen criterio, un buen entrenador. Los jugadores, había buena plantilla, yo lo decía. El problema es que mentalmente estaban jodidos porque estuvieron prácticamente toda primera vuelta sin entrenador. Literalmente.
¿Qué, Héctor?
No, estaba ahí la mala del Moyano y
las mans al cap,
¿eh? La mal terra que yo no entendré mai.
Voleu...
Si va al suelo, es que está...
La posición es certament... una mica antinatural, sí. aquella mà a terra.
Jo és que me'n recordo l'any passat al Camp de la Real, igual.
Sí.
Ja va haver un que va escombrar, la mà al terra. Però, la mà al terra, però si és un tip que va a porteria i no és natural, per molt que caigui, home, no.
Alguns comentaris que arribaven per aquí pel xat, precisament parlaven de l'arbitratge, no? Veient una altra vegada aquestes imatges. Voleu esplaiar-vos amb el tema de l'arbitratge d'ahir? Per sort, avui no hem de dir, ostres, que el Sabadell ha empatat o ha perdut per culpa d'un gol amb el braç. Ahir l'àrbitre...
Mira, jo potser perquè al final vam guanyar, vaig posar un tuit al final en plan de, bueno, ens queixem molt de l'àrbitre, però hi ha un penal a l'últim minut, que després resulta que no era penal, però jo crec que no ho va pitar, lo del final, el patagón aquell que va fer el xino, perquè es pensava que era penal. I va veure que està com estava el camp, i jo estic convençut que si la veu clara fora de l'àrea, la pita. Però convençidíssim. Però clar, aquest àrbitre... I jo deia, bueno, el gol demà, jo estic al costat de la grada lino on van ficar el gol amb la mà. I no ho vaig veure. I vaig mirar repeticions i no la vaig veure. I fins que aquest dematí no ha posat la foto del Garcés, la foto del Roger,
sí.
Me la vaig estar veient i no veia mà. I al penal deia, al camp vaig dir, si no és penal. I ara el veig i dic, madre mía.
Per mi va haver-hi un indicatiu, que és que tant Carles Salvador, que és l'home de la marca, precisament,
sí,
com Adrián Ortolà, que és qui està més a prop i qui està sota pals, protesten
molt, sí,
protesten molt i d'una manera molt, molt clara. La resta pot ser, doncs, això, que amb aquest frec a frec, una acció tan...
Jo, en el campo, sincerament, jo lo vi muy raro, pero no vi literalmente rápido, la mano. Y estaba detrás de la portería, un poquito más arriba. Y no lo daba porque fuera con la mano, ¿me entiendes? El penalti, igual, en el momento me pareció...
A mí me pareció verlo,
luego no. Pero también te digo yo que luego... me pilló en el otro lado, pero la última jugada, yo no sé si era dentro del área o fuera, pero la entrada de taekwondo que le metió hasta el... madre mía, porque el otro saltó, si no le mete en el cuello.
Sí, y si em permets, per posar una mica de l'aigua al vi, el penal... és una cantada d'Hortolà molt sèria, perquè una pilota que bota a l'àrea petita d'un córner no pot ser, això no es veu a primera divisió. O sigui, l'única taca que li poso al partit d'ahir, a part de l'arbitratge, perquè no li pots posar taques, bàsicament, però després veient-la igual és que li passa un metro.
No la tinc molt fresca, la jugada. No sé
sí,
si
l'han vist abans i l'han vist un parell de vegades.
El Roger.
És un centre que no va gaire alt i passa pel davant i bota a l'àrea petita. Que un córner que boti a l'àrea petita és una mica de...
M'ha fet gràcia la declaració de Carles Salvador dient que l'àrbitre li havia agafat la matrícula.
Sí, que li havia agafat la passió. Jo vull pensar que no és així, que jo, si vol li treuantar ja, però no sé.
No, per David, ¿por qué no pito la falta? Si pita la falta, jodida, porque estaba pegando en la raya. Pero lo jodido es que era, creo que hasta tenía una amarilla, ¿no?
Sí, tenía una amarilla. Sí.
Había sido segunda amarilla y expulsión,
¿eh? Era el último minuto también, que quieras que no era la falta ese poco más.
Pero si pita la falta, es falta y amarilla, y hasta la calle.
Sí, pero dice que se acababa el partido, que tampoco tenía que aguantar luego mucho rato con el...
Sí, pero lo digo para el campo de Logroñés, pone el lateral.
Sí.
Bueno, es una centrada lateral.
Es un córner, es el córner que el mira, voy a ver ahora.
Això és el gol, sí. Això és el gol del Santa de Fortuna.
Veus on bota la pilota? Passa per davant de la porteria i bota l'àrea petita. I ningú va... No, ja no només
sí, Hortolà. Sí, entre Hortolà i Pau Resta.
Hi ha una empenta també a Bladis, que ha passat força desapercebuda, però el primer pal hi ha una empenta a Bladis, que jo no sé si aquí Hortolà espera que Bladis la tregui, però amb aquesta empenta l'ucraïnès no pot fer absolutament res, però que és un gol que no hauria d'haver...
Avui em deia un amic que està al costat meu que la jutgessa de línia va cridar l'àrbitre. I l'àrbitre li va fer com que... En sèrio, això és el que m'han dit. Jo no em vaig fixar perquè jo estava superenfadat, perquè et queixes, no? Quan et fiquen un gol et queixes. Hagis vist o no hagis vist, sempre dius, ostres, no, el que sigui. I et queixes. I m'ha dit un amic, m'ha dit el Xavi, diu, pues jo crec que la jutgessa de línia li estava dient alguna cosa a l'àrbitre, que igual ja estava dient groga per al segon entrenador, groga per aquest o groga per l'altre. Mai ho sabrem.
El que està clar és com estava de ficat el públic ahir, la nova Creu Alta. Estava...
Jo també hi feia un tuit.
Feia temps
també
que no la veia tan encesa. Evidentment, aquestes decisions l'encenen. Però, escolta, està bé que la gent estigui tan posada, no?, en aquesta...
Jo crec que ayer fuimos un poquito, la afición, yo creo que ayudó moralmente a esta gente, lo animó un poquito para pa hacer la remontada. Yo creo que ayer hacía tiempo que no veía todo el estadio a una, ¿eh?
El árbitro ayudó también a que la gente se calentara.
Sí, yo creo que no ayudó a todo.
Yo mira, al Jordi Capella va venir un amic seu que és del Celta i estava allà nosaltres amb la seva samarreta del Celta. Y claro, nosotros le iban a decir perdona, porque somos hooligans y si decimos alguna cosa no te enfades ni nada. Y cuando andábamos 1-1, al chaval, al Bajiré va a decir, es que yo quiero que gane el Sabadell. Que no hay falla falta el Spurs, digo, es que me está agradando tan, estoy pasando tan bien, estoy disfrutando tan, que voy que guanye el Sabadell. Un de l'altre equip, imagina't,
A veure, més detalls del partit d'ahir, a comentar, perquè insistim que ha deixat moltes coses a analitzar. De seguida parlarem de la influència de... Hem passat de puntetes abans, d'Abde Damar i de David Soto, però per mi un dels aspectes a destacar també d'aquesta remuntada del Sabadell a la classificació és el paper dels joves. És cert que Abde és qui marca contra el Cornellà, que ahir són també Abde i Soto, però clar, estem parlant que en aquesta remuntada del Sabadell, Bladis ha estat titular en els tres partits que portem del 2024, ha estat assistent en els tres partits. Ahir un dels qui fa l'assistència també en el primer gol, qui fa l'assistència és David Estals, i que a sobre podem parlar de la irrupció, aquest ja porta setmanes jugant a molt bon nivell, de Marc Domènech, però és que ahir li afegim un altre nom, Marc Marruecos, que Òscar Cano li està donant un protagonisme increïble. Crec recordar, tiro també de memòria, que el deixa fora de la convocatòria a Pinilla, pot ser? No sé si també a Espinyedo, contra l'Arenteiro.
Sí, però crec que sí.
Que el deixa fora sí. I a partir d'allà és que ha jugat gairebé sempre. Per no dir... Vaja, en aquests tres partits ha sortit sempre i ha estat una de les primeres opcions des de la banqueta. És que per mi té molt de mèrit haver fet aquest 9 de 9 amb gent de la casa o gent molt, molt jove, que és poc usual, no? veure això.
A veure, que sempre s'agarren a los veteranos, però decimos, si tú tienes un chaval joven de 16, 17, 18 años y es bueno, dale minutos, tienes que darle. Bradillo, y al que me conoce Mardomene, ya lo dije, yo soy, si hay que hacer una peña después de la de Bransu, la de Mardomene. Yo de primer día lo dije, chaval, este tiene fútbol, pero a rodarle. Y Bradi igual, yo Bradi desde el año pasado estoy diciendo que ese chaval necesita minutos, porque yo ya te digo, lo había visto algún partido en el filial y el chaval este es descomunal.
Clar, és que el paper de Bladis ha canviat molt, no? Perquè a Bladis, sobretot l'any passat, se'l recorda pels dos gols que va marcar l'estadi de la Nova Creu Alta, que allò va ser, per algú del futbol base, doncs un moment, un punt àlgid. Però és que Bladis aquesta temporada està sent està tenint influència a través del seu joc, no a través dels seus gols, encara no ha marcat. Però és que, clar, ha donat aquestes tres assistències, més tot el que arriba a generar com a davanter durant un partit, no?
Jo abans li deia al Javi, quan estàvem aquí veient el Carles Salvador, que a mi em fa poc el Bladis s'obsessioni amb el gol. Perquè hi ha una jugada ahir, quan estem 1-1, sí, que va per la banda, i no té angle, i li preguntava qui entrava, per comentar-ho ara, entrava Moyano i no sé qui,
sí,
no sé
qui altre. Moyano entrava a punto penalti i otro más, sí.
I té el passe claríssim. I està sense angle i tira fluixet al porter. I a mi el que em fa una mica de por és que s'obsessionin, perquè són davanters, i al final les davanters viuen del gol. I si veu que està jugant, ha de dir, ostres, pues jo també vull pujar-me a la màquina de fer gols i al carro de fer gols. Però jo també penso que el que vol el míster d'ell, no, o sigui, si fica 20 gols, perfecte,
sí,
està,
sí,
claríssim.
Sí, sí,
però que no crec que el que Luqui Cano d'ell siguin els gols per com estem jugant, perquè estem fent molts gols de segona línia, molts a l'espai, i ja et dic, jo espero que no s'obsessioni. A mi em pinta que Manel rascarà poqueta. Suposo que després parlarem una mica si tenim temps
de... Sí, sí, que he vist alguns comentaris aquí de Cristian també, de Manel. Després parlem, sí.
Però jo veig, hasta el que deies tu, està claríssim que va ser Gastalà, una, però que Antoni també estarà per davant, que també és un jove, Bladis, Marro, la jugada que fa ahir el Marro.
Uf, si arriba a ficar aquella,
I és que jo crec que li ha faltat...
Chutó al muñeco.
Li faltó la veterania de mirar al portero. Perquè, però perquè jo no crec que sea el muñeco, perquè el portero saca una mano, sí, saca una mano buena, però si és que era... És que des de fora molt fàcil, eh? Igual la poco en el pa Catalunya, però que era un costadet i va dentro. I igual le dejo la mano dormida, luego el portero no pudo parar la otra por eso, ¿no? No, però sí que... I Domènech, a mi, la forma que té de Mora és una burrada, no? Però em recorda Messi. No és Messi ni molt menys, però la forma que té d'agafar la pilota, la...
L'estatura, també...
A vegades li sobra un toquecito, em recorda una mica l'Aaron Rey amb això, que a vegades li sobra una mica un toque, hauria de passar-lo una mica abans, però està sent dels millors, també. Sí, sí, és...
I Vladi, jo te digo, ya no... Me gusta en todos los sentidos, ¿me entiendes? De tanto para gol como para banda, como para lo que quieras. Pero yo, por ejemplo, yo solo viendo la actitud de Vladir, lo que el otro día en Palamos se partió la cara a los dos centrales. Solo hacía, ya robábamos un balón en el centro campo y acogía, y lo primero que hacía el central ya agarrarlo, y él peleándose y dándose tortas con ellos. Vladir está haciendo en tres partidos más que Manel, desde que le ha quitado el puesto. Porque de Vigo para acá, Manel estaba flojo, ¿no? Flojísimo. Y yo te digo, si no es cuestión de que es un delantero que meta goles, pero al menos aporta algo. Que Manel venía un balón, un globo, lo quería controlar, se la daba al rival, no presionaba, ¿no? Y Vladi, es que se parte la espalda.
A mí me recuerda, y espero, sisplau, que ningú es posi les mans al cap, que se mantenga el que diré. Em recorda una mica el joc de Vladis, el de la temporada passada de Pau Víctor. En aquesta faceta... espera, que m'explico. En aquesta faceta de generador per la resta.
Sí, això és el que anava.
Si afegeixes l'aspecte golejador, llavors sí que serà més el pack Pau Víctor. Però aquesta manera d'anar al xoc contra els centrals, de fer millors els que estan al voltant, em recorda aquesta aportació que tenia Pau Víctor la temporada passada en aquest sentit, en aquest aspecte. Insisteixo, Pau Víctor tenia més gol.
Sí, bueno, t'acord de comparar jo a Messi amb Pau Víctor, o sigui, que tampoc... No, però, per dir una cosa més del Vladis, jo me'n recordo ahir, després del gol, estava tieso.
Sí.
Estava tieso i està tieso,
sí,
perquè
ja no.
Ho apunten també molt bé, per cert, al chat, que Giraldez, que Claudio Giraldez va dir que Vladis havia estat claríssimament l'MVP del partit, eh? O sigui, el va lluar molt l'entrenador del
Celta, sí, no, Fortuna. I al final, de fet, la que si no m'equivoco, la del segon gol la perdem i la recupera Vladis. si no m'equivoco, va tallar-la i li cau al Marro i després el Marro sí, farà jugada, si no m'equivoco.
I Vladis després li deixa a Davidson, no? Sí, sí.
Sí, i acaba la jugada i es queda en plan de uf, que me ha dado el rapa hasta las cejas. Y...
No, es que Vladis hace un trabajo descomunal, ya te lo digo. Y es un chaval que, a ver, y si lo comparas con Abde, Abde es más de que le den el balón al pie y él se crea la jugada, y Vladis es mucho más de desmarque.
Muy luchador.
Pero es que Vladis, si le das cuatro balones al espacio, con el físico y el portento que tiene...
Clar, això genera una situació curiosa també a la plantilla. Ho podem lligar ara, si voleu, també amb els casos de Cristian i de Manel. Que si tu ara et pares a pensar en una alineació per les gaunes, a Vladis el poses en punta gairebé segur, que David Soto fa números
està,
per entrar...
Està picant a la porta, sí, sí.
Pica a la porta. Abde, que ha marcat dos gols en dos partits, és difícil treure'l d'allà.
Sí, con una sangre fría el maricón.
No, yo, ¿eh?
los dos, ¿eh?
Tiene hielo en las venas, chavales.
Déu-n'hi-do la definició, ¿eh? Sí. És tremenda. Que tens a Marc Marruecos, que no m'estranyaria que algun partit també sí, se la jugués Òscar Cano amb ell. Clar, això deixa a la banqueta a molts futbolistes d'atac que a principis de temporada i no tan principis de temporada els donàvem com a intocables, eh?
Jo meteria en el saco, ficaria en la saga aquesta a Gualda, perquè els dos partits de Gualda no han estat tan bons, crec jo, i crec que Marro és un perfil que pot encaixar bé aquí. També penso que si ve un lateral i un central i Salvador va al centre, el que desapareixerà serà Gualda segurament, crec, no ho sé. Però sí que sí, que ara ningú se'n recorda, entre cometes, de Manel i de Cristian, que a mi em fa molta pena, perquè Cristian l'any passat ens va donar moltíssim, sí. I ens va salvar... Bueno, ens van salvar a Hortolà, les coses com són. Sí.
I Pau Víctor, sí, sí, els gols.
Sí, aquests tres, el que deies tu, però bé, van arribar... Sí, Pau Víctor estava aquí, però van arribar
sí,
a l'hivern,
sí,
Cristian Herrera i Hortolà, i van ser els que van fer una mica la passada endavant. I sap molt greu, perquè a part és un xaval que, bueno, el dia aquell de la nova Creu Alta que va venir plorant a dir-nos que no ens abandonéssim, i sap greu, però avui en dia jo no li veig posto a l'equip. És que ni de... Ja no és que no estigui a l'11, és que no estan els 15 o 16 que estan jugant.
Sí, és que no escalfaré els dos últims.
És que és el problema, que estem haciendo ya un perfil 11, però lo que hicimos... Ahora, por ejemplo, también puedo... Vamos a abrir un pequeño debate. Por ejemplo, Astal, si estamos todos pidiendo un lateral como el comer, ahora no, que llegue un
cae,
lateral...
Se cae.
Astal, ¿tiene sitio?
No.
¿Más arriba?
Hauria.
A l'11?
Podria tenir-lo, no?, com a extrem.
Jo no el veig. Jo crec que serà una cosa que serà molt bona per nosaltres, però jo a les tals, amb un lateral, és que és la que deies tu. A Moyano? Moyano és dios, no hem dit res de Moyano, però Moyano...
El partit que fa Moyano
és espectacular.
Sobretot en recuperació.
Jo crec que se'n va a casa corrents. Jo crec que quan acaba el partit se'n va corrents a casa. En Fran, d'algú me queda energia, me voy corriendo. Però clar, aquí trauràs. David Centro no el ficaràs. I Vladis, el que estem dient, Abde també. Jo no veig a l'Estal traient-li la posició a cap d'aquests.
Moltíssima competència. És que sí, estem en un punt de la temporada en què hi ha
moltíssima competència.
Soto en media punta.
Sí, sí, Soto també pot jugar en aquestes posicions d'atac en qualsevol. Es
que Soto, me dijeron a mi ayer que el su sitio preferido en media punta.
Ja, ara aquí, com deia algú...
Vaya cañón tiene Soto, eh? La de goles que llevamos este año de fuera del área.
Te digo que va a haber un poco de overbooking ahí y no pueden jugar todo, ¿eh? Que es el marrón.
Y apunta un altre nom, que el deia aquí el Raúl Chao, Sander Ballero.
Aquest ho estava pensant abans, que falta per entrar també ahí.
El míster divendres diu que és un jugador que estarà a primera divisió, si ell vol, eh?
Mira, compte, et dic una cosa, igual m'estic flipant, eh? Però jo veig, en 3-4 setmanes, no m'estanyaria gens veure al mig del camp que sigui Sander i Salvador.
I amb Moyano per davant?
Moyano, després tens Moyano
i
Baena,
si Raúl Baena, ¿qué? ¿Jugará o no jugará?
Pero yo a Raúl Baena, yo creo que lo que está haciendo lo va a hacer hasta final de año, que está muy bien, yeah. Salir a cambiar partidos o a amarrarlos, pero yo creo que Sander, per lo que deia el Cano, i quan diu una cosa al Cano és perquè la pensa, perquè jo hem vist amb els jugadors.
Sí, sense pensar la llengua.
Sí, que quan estigui a tope una altra vegada recuperat, entrarà a l'11, i si ve un central i un lateral, o un lateral, i Salvador la passa al mig... A ver, Gifem, ¿qué nos quedamos con Moyano o con Domènech?
Hombre, yo Mar Domènech.
Ah, sí, ya lo he dicho antes, la peña.
Yo Mar Domènech con él.
Ostras, es que...
Pero va a tener, claro, va a tener problemas, ¿eh?
Es que
cuando
son diferentes,
estén todo,
pero
va,
bendito,
va a tener problemas.
Problema, ¿no?
No, centrocampo. Lo bueno es lo que decimos, que lo pasa también, Canu tampoco es de hacer muchos cambios. Pero lo bueno que tendremos es que en la segunda parte, si tienes que hacer cambios, sabes que el que entre va a estar igual o mejor que el que está.
No, pero...
¿Entiendes?
Igualmente, si...
Va a
haver
un nivell bueno,
Si fem aquest canvi que estem aquí fantasejant, jugaríem amb quatre defenses. És a dir, que Carlos Salvador no entra per ningú. O sigui que només hem de buscar-li un puesto a Sanders per... Va, igual, ja està, ja el tenim.
Bendito problema, eh?
Sí, sí, no, no, sí.
Com diu el Trivi per aquí ara, quin canvi hem fet? Abans fèiem parxes a moltes posicions, pagats, i ara en diem de banqueta pel Chino, que fa res estava amb tothom d'acord que tindria moltes ofertes de la categoria.
Però és que el Chino no deixa de ser un parxe de lateral.
Sí, evidentment.
I pateix moltíssim.
I és que, de fet, aquests dos últims partits...
Ho ha passat malament.
No, però els dos últims que ha fet de carriler... Ostres.
No, no, que a mi m'encanta, Riu.
Sí, no, al final, tenint l'esquena coberta amb Carles Salvador al darrere, hem pogut veure, sobretot en aquest últim partit, un Chino una mica més avançat, i és que és l'autor d'una assistència espectacular.
Sí, sí, l'assistència tremenda. L'altre dia
però continua patint. Tot i sent Carles, que també ha de tornar enrere, si Carles Salvador està una mica més al mig, pateix molt endarrere. I el dia del Tarazona vam veure, el dia del Tarazona em sembla que era Musta, el jugador aquell que hi havia o a l'extrema aquella esquerra.
Mounir, crec que era.
Sí, i, aquell li va fer el traje de primavera i invierno i verano.
Allà no hi havia Carles Salvador encara. Sí.
És que hasta el padece, chaval. Sí, sí, claro, lo da todo, lo lucha y se come la hierba y todo lo que sea.
Que pero que no deja de ser un parche de lateral, sí, jugando así de lateral.
Pero te digo, pero que yo por mí, yo arriba y en la banda. Y a pelear.
Pero jugamos con 13 entonces, Javi.
No, ese problema que
s'haurà de pujar a nivell també als entrenaments,
claro,
això és molt positiu.
Sí, que si arriba si llegas a esta época con todos enchufados, es un problema, pero...
No, no, el problema lo tiene Cano, cuando tenga que hacer 11.
No, però apart, els canvis que fa donen coses, aporten coses, tots els canvis. No és un dir que ha canviat aquest, ostres, que mal, no, és que acierta con la pieza que tiene que tocar. Ahí Dumerec no va ser el seu millor partit, i ho va veure ràpid, i va dir, vale... Vamos a ver cómo lo... Y va a no, pero... entrar Marro para Domènech, ¿no?
No, Soto, diría que entra.
Soto.
Sí, sí.
No, pero sabemos que jugamos. Ahí había momentos que presionábamos arriba, había momentos que nos echamos más atrás, había momentos que teníamos que apretar nosotros. Se ve criterio, se ve el porqué de las cosas.
Sí, 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 no. La primera, la primera, ya había hecho con los primeros 10 minutos de la segunda parte que apretaron un poquito más y yo dije, uy, ¿qué va a pasar aquí? Pero luego ya fue en plan de... Ni sufrir.
8 i 3. Teniu ganes d'escoltar David Soto?
Sí.
Dic perquè passa com Abde, que encara no s'han presentat, que els presenten el dimecres, però clar, si tenim un tio la setmana passada marca i aquesta setmana un altre, arriba un altre tio nou sí, i marca també...
Molt malament que ara és Salvador que no ha marcat. Sense presentar-lo, o sigui, no...
Bueno, igual ara Logroño, la visita especial a les Gaunes...
No, celebrarà i ja està, no?
No, que és l'AS de Logroñés.
Ah,
no
bé, sí, llavors.
Amb més ràpid el celebrarà. Doncs escoltem les primeres paraules de David Soto a Ràdio Sabadell. Després del partit el van treure de vista el Sergi Garcés, després de fer un autèntic golaç amb l'empenya, aquest 2-1 que li va donar la victòria al Centre d'Esport Sabadell contra el Celta Fortuna.
Final del partit, encara amb les pulsacions altes, després del que ha passat avui aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, amb aquesta nova victòria, la tercera consecutiva de l'equip a casa i la tercera consecutiva després d'haver guanyat a Tarazona, al Cornellà la setmana passada i avui, a més, tirant d'èpica davant el Celta Fortuna i amb protagonisme. Fa una setmana, Pau i amics, parlàvem amb l'autor, en aquest cas, del gol de la victòria. Avui també, amb l'autor del gol de la victòria, David Soto. Buenas tardes.
Hola, buenas, encantado.
Alegría máxima, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que un inicio excelente. No se puede pedir más y muy contento y a seguir.
Hoy el equipo se ha encontrado con un muy buen rival, ya lo sabíamos, lo habíamos sufrido en Barreiro, tú lo habías sufrido también con la Ponfe, y que encima se le ha puesto el partido de cara. No sé si eso os ha hecho por un momento pensar, ay, que esto hoy se ha complicado, pero de verdad.
Sí, sabíamos que era un rival que con balón te somete porque tiene mucha movilidad interior y por todos lados, pero el equipo a lo largo de la semana ha ido creyendo y se ha puesto el partido cuesta arriba, pero el equipo ha seguido confiando y al final ha obtenido ese premio que tanto necesitábamos.
¿Qué se dice en una media parte como la de hoy? Lo digo porque han sido unos últimos 15 minutos en los que el ambiente, no sé si vosotros mismos también, fruto de las decisiones que se iban tomando, sobre todo nos hemos quedado hoy con la jugada más que polémica del gol, el posterior penalti que por fortuna Damián no ha estado acertado y lo ha enviado al palo, pero en el tiempo de descanso hay que bajar pulsaciones, hay que decir, bueno, espera, que lo mejor es que vamos 0-1 todavía y que hay tiempo.
Sí, al final en el descanso hemos seguido creyendo en nuestra idea y que hemos tenido nuestras ocasiones también muy claras en la primera parte y que seguíamos creyendo de que si seguíamos trabajando así iban a llegar nuestras oportunidades y así ha sido, hemos tenido y las hemos metido y nos da para seguir creyendo en el trabajo que está haciendo entre semana y seguir creyendo.
Y el gol de Soto en este caso, que ha sido pegarle con el alma, con el corazón, evidentemente de esas que te caen, que dices, bueno, o la reviento bien o lo puedo ir a buscar al parque de aquí de al lado, pero es que ha sido un golazo. Y no sé si te habías imaginado que el debut en casa iba a ser esto.
Ha sido un gol que llevaba mucho tiempo buscando y la verdad que ha sido fruto de la gran acogida que he tenido aquí en esta ciudad, en el club, con los compañeros, con todo el mundo, y ha sido, le he pegado con el alma y la verdad he tenido la suerte de que ha entrado y sobre todo que ha servido para darnos cuenta de que podemos competir con cualquiera y que podemos ganar a cualquiera.
Esa es la clave de este equipo, lo digo porque hemos venido estamos viviendo una temporada todavía ahora complicada, después de haber visto el peligro de muy, muy cerca, de haber estado todavía hoy muchas semanas en zona de descenso, pero el cambio es este, el pensar o el creer de verdad que este equipo es capaz, como ha demostrado hoy, como lo demostró en Palamos, como lo había demostrado en las últimas semanas, que es capaz de competir ahora y así con cualquier rival que se le ponga delante.
Sí, está claro, el míster desde el principio de la charla nos ha dicho que tenemos que jugar sin miedo, que al final el miedo te cohíbe y que es verdad que tenemos plantilla para competir con cualquiera y se está viendo que haciendo las cosas bien y jugando a lo que estamos jugando, vamos a ir para arriba.
El equipo sigue en descenso, eso es evidente, veremos, bueno, cuando esto se vea, veremos si a un punto o a un dos, depende cómo haya ido el resto de la jornada, con esa sensación de que está creciendo y con la sensación también de que ahora le viene un calendario en el que en dos semanas tiene su oportunidad. Logroñés primero, Rayo Majadahonda en casa. ¿Os obsesiona mucho, poco? Ya sé que estamos todavía en caliente con la alegría de hoy, pero ¿pensáis mucho más allá de lo que va a venir ahora por delante o no?
No, al final suena tópico, pero ahora tenemos que centrarnos en ir a Logroño e intentar llevarnos los tres puntos, que al final es un rival que ahora mismo es de nuestra liga, y seguir así todas las semanas. Al final es fruto de que yo llevo una semana entrenando y estoy un poco absorto del ritmo de entrenamiento y de calidad que hay en el equipo, y creo que si seguimos y si mantenemos ese nivel de entrenos nos va a dar para salvarnos.
Y solo coincidís los tres que habéis venido, lo dijo Carlas en presentación, Abde y tú todavía no nos han presentado oficialmente, me parece que será esta semana ya que os presentarán formalmente como jugadores del Sabadell, pero con Abde hablábamos la semana pasada en Palamos y nos decía lo mismo que tú, que se habíais todos sorprendido de cómo esta plantilla, trabajando como está trabajando, le haya costado tanto entrar en la categoría o le haya costado tanto entrar esta temporada en ritmo.
Sí, sobre todo es eso, las dinámicas que ves que no sacas resultados y te vas metiendo y la cabeza te la juega muchas veces, pero ha sido un punto de inflexión y tenemos que tirar para arriba.
La última, hoy ha sido un día redondo a todos los niveles, primer partido aquí en tu nueva casa, gol de la victoria, esa sensación de ir cogiendo poco a poco, y lo decimos para un jugador que ha llegado, que se le va a exigir o se le exige ese rendimiento inmediato cuando tú lo has pasado realmente mal, con lesión, en muchas semanas apartado de lo que es el terreno de juego por culpa de esa lesión, de esa recuperación. No sé si es el momento, alguno dirá, hombre, la palabra no es reivindicarse cuando uno tiene el currículum ya, pero si esa sensación de decir, me queda media temporada realmente para disfrutar lo que no he podido disfrutar en la primera parte.
Sí, es sobre todo una señal de que sigas creyendo, que sigas trabajando y al final estas cosas salen y al final es el fruto del trabajo y de seguir creyendo en ti mismo y en cómo se está yendo la situación, y sobre todo muy agradecido tanto al cuerpo técnico como a mis compañeros y a todo el club que me han arropado y me he sentido uno más desde el primer día.
Pues con esa alegría, con esa buena sensación, te escucharemos esta semana en rueda de prensa formal, oficial, fotografías, lo que toca en estos casos, pero como le decíamos, Abde, bienvenido, porque el estreno no podía ser casi mejor, y sobre todo a seguir trabajando, porque al equipo le quedan muchas semanas por delante, como decías, primero Logroño y luego ya vendrán, pero hay que acabar de sacar esto adelante. Gracias, David, y felicidades.
Muchas gracias a vosotros, y encantado.
David Soto, que serà presentat aquest dimecres com a nou jugador del Sabadell, tot i que ja ha jugat i ja ha marcat. I ara, mira, comentari fora de micro, deia el Javi, aquest tio jugarà força, eh?
Yo creo que sí, yo creo que este creo que no lo vamos a sacar ni de ahí ni con agua caliente. Me da la sensación, eh?
Un futbolista que venia amb aquest aval de jugar a la Ponce, va jugar els 10 primers partits de Lliga, després va tenir un problema a la cama i va desaparèixer d'allà
sí, 4 meses
del mapa, però que venia de fer una bona temporada també a Badajoz.
Va jugar tot, a Badajoz tot, perquè vaig portar un conegut meu i em va dir que era una mica irregular, però que que s'entregava moltíssim, i vaig estar mirant i havia jugat tot a Badajoz.
La carta de presentació...
De pinazo.
Molt bona, eh? Molt bona, de David Soto. Veurem què passa a les Gaunes. Bon tio, diu per aquí el Martí. Ens queden 20 minuts de programa, ens queda molta cosa. Avui hem tingut a Carles Salvador, hem de parlar de... Hem de veure una nova entrega del CES personal, que no ho hem dit, al final del programa. Però sé que molts de vosaltres esteu esperant que parlem, bé, hem deixat caure abans de Mercat, no? De Mercato. Perquè estem a dia 22 de gener... Ens queden, sí, el Roger Benet em diu també que la pizza, no passa res, la pizza farem patir una mica més a Raúl Chao, no et preocupis. Avui el tio ha vingut a fa una secció aquí a Ràdio Sabadell, al Connectats, va ser el seu aniversari l'altre dia
i li havia regalat una pizza,
no, i a més ens ha portat llaminadures.
Vaya, hombre.
El tio, no està malament i tot, correcte. Diu, avui és el dia del Raúl. Va, uns minuts més, eh? Fem patir uns minuts més al Raúl i a la gent que estigui pendent del sorteig. Abans de res, simplement, ja que estem en un dels noms nous d'aquest mercat d'hivern, parlar una mica de mercat, que són 9 dies interessants, que estem ja en el compte enrere. S'acaba el dia 31, aquesta finestra. Espereu molta o poca activitat al Sabadell? Més cap al final, crec que deies tu abans, Javi, o creieu sí. que ja aquesta setmana podem tenir cosetes?
No, jo me mojo y creo que lo que venga vendrá a ultimísima hora. Yo creo que dos días antes o el último día, fíjate lo que te digo. Yo creo que va a ser a última hora y lo que se pesque va a ser bueno.
Y yo creo que está esperando por eso, porque los fichajes que han hecho arriba, los fichajes que han fet a dalt, han sigut ràpids, perquè no comptaven tant o pel que fos, i crec que amb el tema del lateral i del central està pentinant bé i està buscant coses. El que potser sí que són abans són les sortides, que ara ho deia el Javier, que estaven xerrant aquí els tres, que hi haurien sortides segurament.
Jo crec que sí. D'arriba, una.
De dalt, eh?
Me mojo.
I vols dir el nom ja? O...
Sí, me mojo. O que no estoy a favor, eh? O Cristian Herrera Manel, yo creo que uno de los dos va fuera. Y me mojo.
Sí, és el que dèiem, que han desaparegut completament. Ja ni, el que deies tu, que ni escalfen, i això és indicatiu. Que Cano... Ell ho va dir, que no ha parat amb ells i no sap res. Ja veig, i sí. Potser arriba un partit que et faci falta, Manel, que no estàs amb mai. Potser... Ara tots els equips ens han anat a buscar, perquè érem fluixets. Però igual fa més falta un partit amb un davanter més posicional i jugar Manel dos partits seguits.
Nando també lo tengo ahí, cogido con pinza. Nando.
No hem parlat d'ell, però és un futbolista.
I Carrión que... tampoc està jugando nada hace les últimes tres setmanes.
Sí, Carrión sí que és cert que diu en roda de premsa a Cano que Toni Herrero és un perfil que ara mateix més defensiu i que potser està un pas per davant seu. Jo crec que aquí Carrión el contempla com el lateral suplent.
Sí.
I és que jo tinc un petit problema, que és el Pau Resta, que és que no... No.
No et convenç.
No. I a part jugades entre l'esquerra... Estic on estic jo, a qualsevol fallo li vaig per 30. I jo per mi jugaria amb Toni Herrero de central i Carri de lateral. Jo, personalment, crec que té millor sortida de pilota el Toni Herrero, molt millor que el Pau Resta, i és fort també. No per fotre fora ni molt menys, però vull dir que Carri, per mi, a mi, a part Carri m'agrada. És un tio molt explosiu, que té bon peu. La Roca va fer l'any passat a la Gaona, per exemple. I jo... I vaig sentir no sé quan que potser era un dels que podia estar a la rampa de sortida, també.
Carri.
Sí.
Bé,
sí.
Va sortir els rumors de Cazurreando dient que podia tenir interès, diria que de l'altre grup, no? D'alguns
sí,
equips andalusos que havia sortit. Però, sí. Però vaja, el que podem dir és que Carri ara mateix es contempla com un jugador de l'equip, que si no està tenint minuts és perquè té Toni Herrero per...
No, i lo bo que tenim...
A mi m'agrada, Carri.
A mi m'agrada mucho.
Jo a mi m'agrada.
El bo que tenim és que tenim un 11 que el sabem ja. I el que surti d'aquest 11, que és el que tenim en aquests últims dos partits i mig, ens sorprendrà una mica. La setmana que ve, si veiem que pel que sigui... Perquè és que estan tots rendint molt. Bueno, l'únic que potser jo ho faria és, a part de Pau Resta, l'Àlex Gualda. Que igual el Marro pot fer una miqueta millor.
És un perfil diferent, eh? Una
sí,
mica, jo crec.
Diferente.
Marro és més ofensiu que
però és, que però també és o sigui, el dia del Cornellà sortia a banda, però també l'he jugat una mica més posicional. Però bueno, es parla per parlar, però jo què sé.
Igual és més bien ofensivo, eh? Però, per exemple, el partido de antes de que viniera Carlos Salvador, Gualda hizo el papel de Carlos Salvador. Jugó también en atrás.
I allà ho van veure també, fent de central.
I,
sí.
I se metió un partidazo. Sí, sí, eh? Sí. I corrió más que ninguno, creo. Eh? Y eso que es un chaval que es ofensivo. Lo que pasa es que, bueno, a veces lo que decimos, cuando el hambre aprieta, pues, o juega aquí o no tiene sitio, pues a jugar. Siempre está, oye, es que a mí me gusta más jugar aquí o jugar allí, pero bueno, son jugadores que son más polivalentes o menos. Pero te digo, yo creo que si sale algo será de arriba. Nando lo cojo con pinzas y Cristiano o Manel, ya no sé si es por tema económico, pero yo, por ejemplo, el día con ella, Carlos Cano no le tembló el pulso. Calentando Cristian Herrera, pam, 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 y saca tres minutos, sacó a Soto, sacó a Marru, y Cristian no salió. Manel ni calentó.
Ni ayer.
Ayer ni calienta, ni uno ni otro, uh-huh. Y Marru por delante de ellos. Se suele decir, hostia, es un mensaje que lanza, un mensaje no, eso que le ha dicho claramente, que o se ponen las pilas o los chavales estos están por delante. Claro, ellos no sé si tendrán... Si a lo mejor tienen alguna oferta que le haya llamado algún equipo que diga, hostia, pues me puedo ir aquí, me puedo ir allí y puedo jugar, aquí veo que no tengo sitio, ¿me entiendes? Porque ahora mismo lo veo, yo Manel, sinceramente lo veo muy complicado. Porque yo Manel, antes Vladi, y cuando esté Marcos, que le pregunté ayer, me dijo que en dos semanas está, antes Marcos, que Manel arrancó fuerte, cuatro goles, pim, 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 pero luego los últimos partidos, la verdad que aportaba muy poco y mucha presión de cara a la galería, pero a la hora de correr, corría, y cuando llegaba y tenía que meter pie, aflojaba. ¿Me entiendes? Y no, yo no lo veía muy comprometido, sinceramente.
¿Y Purté qué?
A mí me preguntas. Sí.
No, yo... A ver,
yo soc dels qui penso, no m'amago, jo soc dels qui penso que crec que la porteria no s'ha de tocar. Vaja.
A tu et pots anar a tiro ahí amb Macay?
Però...
No, és que és un nombre. Que no passarà.
Sí, sí,
però te poden anar a tirar ahí amb Macay?
Ja hombre, però per ponerte tiro ahí amb Macay tens que rescindir a...
Clar, jo el que no veig és una...
A Hortolà. Entonces...
Està marcant la pizza aquí el Roger.
Ja toca,
no? Jo el que no veig és... Que puguin cohabitar Hortolà
no,
i Macay.
No.
Però ja em quedo amb Macay. La primera volta d'Hortolà ha sigut molt fluixeta. L'any passat es va salvar.
Sí,
l'any passat va ser espectacular.
Però
espectacular.
El canvi de croma a dia d'avui jo no ho veig.
Però és que Hortolà, els últims 3 partits, no m'ha donat cap motiu per pensar que...
Els últims 3 i els 7 d'abans.
Sí. Però
antes dels últims 3 sí que tenia problema a la mano.
Sí, i vaig també aquest efecte... expansiu que deia una mica Cano, no? El fet de tenir uns companys al davant que li donin més seguretat, el fet que l'equip agafi una bona dinàmica, crec que d'això s'ha empapat Hortolà.
Sí, sí, claro. Esperem que sí.
Ostres, no sé.
I Ricard Pujol? Ricard Pujol?
Jo tampoc el veig sortint.
Ayer a mí me agrada mucho Ricard Pujol.
Y Pujol sabes que a las malas también lo tienes siempre de central, puedes ponerlo central.
Ayer me gustó mucho de Ricard Pujol, que tampoco es... santo de mi devoció.
Perdona, Héctor, per tancar una carpeta, perquè el Lluís, que a Macay apunta l'Eldense, perquè diuen a xarxes.
Pues el Ricard Pujol em va agradar molt ahir, que quan estava escalfant no parava d'animar els seus companys. I els cridava i els aplaudia, i després va sortir i va fer el que havia de fer molt bé. Que jo m'alegro, no? Que va fer quatre pelotazos i fora, però va estar escalfant com 15-20 minuts i estava tota l'estona animant els companys i venga, va, tu, i molt bé, no sé què, i em va agradar molt que el que dèiem ara, que es nota que a l'estat d'ànim
estan tot enxufats,
a l'estat d'ànim és una altra cosa, i això és primordial i vital.
Sí, a veure,
jo no faria un relleu a la porteria,
jo sí, però bueno,
aquí ja això...
Hombre, jo canvia cromadia de me dices que venga Macay, que se vaya a ver Hortolà, por lo que hay yo sí te lo compraría, porque yo a mí me tira Macay, aparte de la amistad que tengo con él, por la regularidad que lleva Hortolà a día de hoy y lo que lleva a Macay, pero yo sinceramente yo lo que queda temporada yo apostaría a lo que dice él, estando el equipo más bien armado atrás y más seguro. Es que antes estaba por decir yo Hortolà tenía sus fallos, pero que también la defensa hacía agua por todos lados.
Impregnat del que d'aquest estat depressiu que hi havia
de la verbena que havia en defensa.
És el que hi ha.
No, jo Hortolà no lo canviava,
Aquí hi ha hagut heu obert un bon meló, hi ha de tot, i aquí diu de tot al chat. Està bé aquest debat, però pel que diuen estaria més a prop de l'Eldense, i en Macay.
No, aquí no viene.
De retrobar-se amb Pedro Capó.
Se'n va a llegar l'Eldense també, en Valladera, l'Eldense.
Ja hablé con la mujer de Macay y no me dijo que venía para aquí.
Tú hablas con mucha gente, Javi.
Tengo, hostia, si mi agenda...
Es que a més aquí...
Eso es de hacerse pesado, de ir para arriba, para abajo, te hace pesado, te hace amigo.
Heu de pensar que el que seria fer fora el capità de l'equip, perquè a més és el capità, i I a més, les dinàmiques que hi ha...
Que no passarà, que era per part de la moral.
Sí. Però jo què sé, els jugadors al final ja, ja passen la pilota al peu esquerre d'Hortolà, que són aquelles cosetes que també has d'automatitzar.
Una cosa que sí que té és que li dona igual amb les dues, més o menys.
Sí, però va millor amb l'esquerra.
Sí, no, clar.
Sí.
Simplement, va, perquè si no ens menjarem el temps, eh? Del tema...
Diu
en Lluís que el Javi és el Fabrizio Romano del Sabadell. del tema del mercat, el que podem dir a aquesta hora, 8 i 20, és que el Sabadell estaria treballant més en el capítol de sortides, que es podia produir alguna sortida en els pròxims dies, sobretot per una qüestió també. Si recordeu, la setmana passada explicàvem allò de la fitxa sub-23 i la fitxa sènior que té lliure el Sabadell, i que si ara el Sabadell vol omplir la sènior, necessita omplir primer la sub-23. El fet de treballar en alguna sortida, que pot haver-hi futbolistes això que demanin sortir perquè no es veuran en protagonisme en aquesta segona volta, això el que pot provocar és que també Carlos Rosende pugui fitxar un sènior sense necessitat d'incorporar un sub-23, tenint en compte que queden 9 dies, insistint, pel tancament de mercat i que hi ha complicacions perquè és un mercat molt reduït i perquè hi ha pocs noms.
I el poc que filtra del Sabadell, eh?
No, Sabadell
perquè tu també es filtra molt poca informació. El Cazurro, per exemple...
Sí.
Parla de tothom, tal i qual, no sé què, ja va, li envio un missatge en plan de... I... Però el Sabadell, el Rosende, ho porta tot molt...
És que això és l'ideal.
Molt... Sí, és que
això és l'ideal. Claro, porque nosotros Soto... queremos nombres, queremos porque el morbillo,
Soto, por
que
ejemplo,
digo, mira,
escuchó...
suena Pepe o suena Juan, pero él lo está haciendo...
Pero a Soto sonó, sonó el nombre y a los dos días estaba aquí, Soto, y casi igual. Y, se filtró un día o dos antes y ¡boom! Hecho. O sea, que hasta que no está la
y
cosa...
Y los que vengan, sí, que yo creo que vendrán un par de ellos, hasta última hora no sabremos nombres. Ya pueden decir por aquí que bueno, suena, claro. Por aquí, no sé, uno del Tarragona, ¿no? Del Nasti, que dice que suena, se os ha ofrecido más a ellos que
sí, los sí, no ha hecho
nada. No se va a escapar nombre.
La Calavera creo que es la parla, al lateral.
Bueno, ahora un Twitch aquí hasta acabe el mercado.
El dimecres que ve, fa pinta que nos tocará hacer un Twitch.
Ya te digo yo que Rosende no va a dar pista y no vamos a hasta última hora.
Sobre todo hem d'apuntar, insistim, en aquest tancament de mercat cap a les figures del lateral dret i del central, que són els grans objectius del Sabadell per reforçar la plantilla. Va, que ens queden, 8 minuts. Anem amb la pizza o què? Que si no aquí sí. Encara se'ns passarà. Aquesta pizzeria napolitana Maximus, ja sabeu, una pizza napolitana autèntica amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable, multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Us podeu apropar al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 o trucar al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I aquí al Tribuna volem que gaudiu de Maximus i ja sabeu que cada setmana sortegem aquest dinar o sopar per dues persones valorat en 40 euros. Aquesta setmana si toca rebutjar és un miracle. Tu, Héctor, estaves per aquí, per tant li demanaré al Javi, si no et sap greu, per evitar suspicàcies. Javi, un número de l'1
al... Si em toca, a mi em toca, no?
Sí, clar,
si
evidentment. Un número de l'1 al 57. Tela, eh?
Mira, por intuición, para que le toque al chaval, o tienes en un número muy alto, o muy bajo, muy bajo. Me la voy a jugar, y como es la tercera vez que vengo aquí, le voy a decir el número 3.
¡Uy, al palo!
Oh.
¡Al palo! No es Raúl Chao, es al Luis Pacheco.
Hostia, Luis, dile que me tiene que invitar a la mitad de la pizza.
Bueno, voy a continuar a cenar.
Y falta la samarreta. Ya me perdonaré, he donat una petita pista.
Ay, sí, claro. Ya, pero ya no.
No, no, el Chao no quiere camiseta, el Chao quiere pizza.
La samarreta. Luis Pacheco, que s'endú la... pels pèls, Raúl. Un altre número, Javi, venga, un...
Me la juego, el número d'Abde, 22.
El 22, doncs el 22 és el Culi, /10. Mira, podeu revisar que el Xau era el 4.
El 4, ves com intuïa jo que iba a ser alto o bajo.
El Culi, /10, s'emporta aquesta samarreta. Com sempre us dic, reviseu aquesta part de susurros. Aquí
que haver dicho 41.
Al xat, reviseu els susurros, perquè allà ens comuniquem amb vosaltres. 8 i 25, va, que ens falta també el CES personal d'aquesta setmana. El recuperem després, gràcies Héctor, després de partit a casa. D'entrada, si no em falla la memòria, la seqüència, anem a recordar l'última pregunta que ens va deixar l'últim protagonista aquí al CES personal.
Te quería preguntar qué emociones has sentido cuando has marcado tu primer goles con el primer equipo aquí.
¿Era Sebas Coula? Sí, sí, però era la pregunta dirigida al nostre pròxim protagonista. No sé per què se m'han creuat els cables.
Que, era, que se la feia ell mateix?
No.
A un altre, no?
A un altre, sí, sí, ara m'ha ballat aquí la memòria.
Quina és la pregunta? No l'he escoltat?
La moció, no? La moció del primer gol amb la samarreta del Sabadell. El protagonista del CES personal aquesta setmana amb el Sergi Parc.
Home, doncs molta alegria, òbviament, no? I sobretot orgull per fer el meu primer gol amb aquesta samarreta.
CES personal.
Nom complet.
Alessandro Filippo Ballero Navarro.
Lloc de naixement.
Barcelona.
Tens parella i fills?
No, re.
On vius?
A Terrassa.
Una pel·lícula?
Harry Potter.
Una sèrie?
Dark.
Una cançó?
Todavía, de Yandel i Wisin, amb Tiny.
El teu menjar preferit?
Arroz con costra de la meva mare.
Estudies?
Començaré ara un grau en enginyeria de telecomunicacions.
Un referent?
Iniesta.
El millor entrenador?
Un que vaig tenir al Java, Jordi Salmeron.
El millor moment de la teva carrera?
Quan vam guanyar juvenils 2-1 al Barça i vaig fer dos gols.
I el pitjor?
Quan estava a l'Espanyol de petit, ho vaig passar malament.
Un estadi on t'agradaria jugar?
Bueno, d'aquí poc anem a l'estadi del Depor, no? Aquest.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
No faig res en específic, però sempre intento agafar els mateixos mitjons o calçotets i tal.
El teu somni com a futbolista?
Home, és arribar a primera.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
No m'agradaria ser vinculat. Perquè em sembla una mica... No sé, no m'agrada. Quan acabi la meva carrera com a jugador, ja està.
T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació?
Bé, ni fu ni fa.
Ets molt de xarxes socials?
Molt de mirar, però poc de pujar contingut.
Amb qui et portes millor el vestidor?
Amb Dome, amb Sebas, amb Marro... Sí, amb els joves, diria.
A quin company d'equip deixaries una còpia de les claus de casa teva?
A Sebas. Sebas. Bueno, perquè sempre... Bueno, des que estem junts ens portem molt bé i sé que em puc fiar d'ell.
Verdader o fals? La temporada passada vas ser l'únic jugador juvenil a debutar a Lliga amb el Sabadell.
Sí. Ah, no, és veritat. Va debutar això o què? És veritat.
Què és més probable, que Raúl Chao guanyi una pizza o que marquis un hat-trick?
Home, li donem a Raúl, que guanyi una pizza.
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
Creus que acabaràs marcant un gol aquesta temporada?
Doncs, Sander Ballero, que m'havia ballat ara, m'havia oblidat el gol del Johan Cruyff, que ha marcat aquesta temporada, però no sé per què estava pensant en la nova Creu Alta, però sí, ha marcat Sander Ballero aquesta temporada. El de les Fonts, ho hem dit més d'una ocasió, que és de Terrassa, noi, és de Terrassa.
No pot ser.
Ha tingut una germana, per cert, té una germana que havia jugat a vòlei al Club Natació Sabadell també, Valeria Ballero, el primer equip femení. I bé, m'ha sorprès la resposta, que diu que quan s'acabi la seva carrera esportiva... No en vol saber res, del futbol?
A telecos, a forrar-se.
Això le pasó a Joan Capó. Hablé con él, lo llamé yo hace un tiempo atrás para un asuntillo, me pasaron su contacto, le pregunté y me dijo, no, dije, yo cuando colgué las botas pasé olímpicamente de fútbol. Dice, y a día de hoy no veo ni fútbol.
Bé, doncs tant de bo sigui una llarga carrera, per Sander Ballero, que aquesta malaida lesió al menisc ha estat com una mena de coitus interruptus, perquè...
Va ser aquella que va fer a Teruel, no?
A Teruel, la
pinilla. Anant cap enrere.
Sí.
Que Teruel... Mala.
No em tiris de la llengua. Però sí, que ens va deixar grandíssimes sensacions Sander Ballero i tant de bo doncs, ara pugui reprendre-les després de la lesió. Què queda, el rellotge? Espera, un minutet, va. Mira, sintonia de sortida, per tant...
Fem una porra per Logroño.
Ah, sí? Va, vinga.
0-2.
0-2.
Jo Víctor? Dic un empate a 1, perquè mai encerto. Dic que... 1-1, o sigui 1-1.
Va, doncs aquest 1-1. Res, gràcies a tots per seguir-nos una setmana més al Tribunal Preferent. Gràcies a l'Héctor i al Javi per venir.
A tu per portar-nos.
Gràcies a ti.
Al Roger Benet, que ha estat a la realització i al control de so. I demà, a partir de la 1, més informació relacionada amb el Centre d'Esports a l'Hotel Suís, amb l'Adrián Arroyo al capdavant, amb el Sergi Garcés també, i sobretot atents, molt atents a les novetats de mercat que pugui haver-hi en els pròxims dies i que us expliquem aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.